La població de papallones metropolitanes s'ha disminuït en un 32,8% a causa de la sequera. Són dades del 2023 de l'Observatori Metropolità de Papallones, que detalla que en alguns casos aquesta pèrdua va del 50 al 90%, tot i que la quantitat d'espècies sí s'ha mantingut. Avui volem parlar en detall sobre aquesta afectació i per això saludem el coordinador tècnic i de comunicació de l'Observatori Metropolità de Papallones, Pau Guzmán. Pau, molt bona tarda.
Bona tarda.
En primer lloc, en termes generals, explica'ns en concret com afecta aquesta sequera a les papallones, en quins àmbits en concret heu detectat aquesta afectació?
A veure, l'afectació principal de la sequera en les papallones és que si no plou hi ha menys vegetació i com que les papallones s'alimenten del pol·len de les flors i les erugues de les papallones s'alimenten de les fulles de les plantes, doncs l'afectació, la relació és directa, no? Si plou menys, hi ha menys vegetació, si hi ha menys vegetació, hi ha menys papallones. Aquest seria el motiu principal de la davallada de papallones quan hi ha sequera.
Parlàvem d'aquesta pèrdua a causa de la sequera. No sé si hi ha algunes espècies en concret que per determinades causes pateixin més aquestes conseqüències que d'altres.
Sí, les papallones, molt simplificadament, les podem classificar si ens fixem en dues característiques. Per una banda, l'alimentació. Hi ha papallones que es poden alimentar de moltes espècies de plantes. Aquestes papallones són les que se'n diuen generalistes. I al cas contrari, tenim les papallones que fins i tot només es poden alimentar d'una sola espècie de planta. Llavors, aquestes papallones són les especialistes. Clar, evidentment, si una papallona només es pot alimentar d'una espècie de planta i si aquella planta no hi és, doncs la papallona no pot viure en aquell lloc, no? En canvi, les generalistes ho tenen més fàcil perquè es poden alimentar d'una gamma més àmplia de plantes. Per tant, per una banda tenim el tipus d'alimentació i per l'altra és la mobilitat. Hi ha papallones que tenen més capacitat de vol i, per tant, es poden desplaçar més distància, poden sortejar més la trama urbana, poden viatjar entre parts, poden viure... Aquesta característica de poder viatjar bastant els facilita poder viure a les ciutats. Hi ha papallones que tenen menys capacitat de vol. Llavors, quan juntem aquestes dues característiques, que poden alimentar-se de moltes plantes i que, a més, tenen molta capacitat de mobilitat, doncs tenim les papallones que més poden viure, que millor poden viure a les ciutats. I quan es dona una situació, encara les ciutats ja són difícils per les papallones, però si a sobre ja a la ciutat tenim sequera, aquestes condicions encara són més complicades per les papallones i són aquestes papallones les que poden volar més, les que es poden alimentar de moltes espècies de plantes, les que els hi va millor, poden suportar millor la sequera, tenen més recursos. En canvi, les que surten més perjudicades quan hi ha sequera són justament aquestes més, per dir-ho d'alguna manera, delicades, que són les que es poden alimentar de poques plantes i poden volar poc.
Precisament per això que ens explicaves, Pau, també hi ha espècies concretes que sí que han augmentat a causa d'aquesta sequera?
Sí, hem detectat que hi ha algunes espècies, de fet només hem detectat tres, que en aquests 3 anys de sequera doncs, han augmentat les seves poblacions. Són justament papallones que compleixen aquesta característica de capacitat alta de mobilitat i d'espectre gran d'alimentació. I llavors, en fi, la sequera segurament doncs, estigui induint aquesta selecció d'espècies que poden adaptar-se a aquesta situació i fins i tot algunes que poden trobar partit com aquestes que han augmentat les seves poblacions.
De fet, una de les dades que m'ha sobtat d'aquest estudi és no només aquestes xifres de pèrdua de població i d'augment, sinó que fins i tot s'han creat espècies noves.
Sí, això acostuma a passar normalment com que el projecte té 6 anys de vida, doncs hi ha espècies que estan en molt poca quantitat, hi ha molt pocs individus d'aquestes espècies. Llavors, per trobar aquestes papallones es necessiten el que se'n diu un esforç de mostreig més gran, no? O sigui, anar al lloc i tornar a mirar perquè hi ha tan pocs exemplars que els has d'enxampar. Llavors, és lògic que això vagi passant en els primers anys de vida dels projectes que ara estem fent la primera fotografia. 6 anys és poc temps per tenir una fotografia fidedigna de la biodiversitat. Llavors, el que ens estem trobant és que normalment cada any anem trobant diverses espècies, no? I això també és un reflex de l'altra cosa que hem trobat, i és que la sequera afecta més a la quantitat de papallones, a l'abundància, al nombre d'individus, que no pas el nombre d'espècies que s'ha mantingut més o menys estable en aquests 3 anys i fins i tot doncs, continuen apareixent espècies noves. que no podem saber si realment han estat sempre i ara les hem detectat o realment han vingut per primer cop aquest any.
Què feu davant d'aquestes situacions? En el cas, sobretot, de la pèrdua d'espècies, es pot ajudar, diguéssim, artificialment aquests insectes o simplement és millor deixar que la biodiversitat doncs, i la natura faci la seva part?
No, i tant que es poden ajudar. I, de fet, aquest és un dels objectius de l'àrea metropolitana de Barcelona que financia el projecte de l'Observatori Metropolità de Papallones, perquè tot just va començar per mesurar a través de les papallones saber si la creació de que anomenen prats florits, prats dels parcs metropolitans que es deixen una dinàmica més natural, amb segues molt selectives, sense aplicar productes fitosanitaris, sense rec, o sigui, una dinàmica natural, veure la seva efectivitat, no?, a través de les papallones, per aquest component que tenen de bioindicadors. I així va néixer l'Observatori Metropolità de Papallones, no?, perquè l'àrea metropolitana volia saber, amb dades, fins a quin punt era efectiu això per afavorir les papallones i també la biodiversitat. I va sortir, evidentment, que aquests prats que es deixen en dinàmica natural, tenen una diversitat i una abundància de papallones molt similar als prats seminaturals del voltant. Per tant, es poden afavorir perfectament. Una altra cosa que s'ha vist és que el que ajuda que les papallones poden viure a les ciutats és que els parcs, les zones verdes, on elles més hi viuen i poden alimentar-se, no estiguin allunyades més d'un quilòmetre entre elles, no? Això facilita que les papallones puguin viatjar i puguin establir-se a les ciutats. I també la densitat de la trama urbana, no?, dels edificis. En llocs que hi ha molts edificis, molta densitat d'edificis, els hi costa més viatjar que si no hi ha tanta densitat.
Penses que la ciutadania està conscienciada amb aquest tipus d'iniciatives? Perquè moltes vegades parlem, no?, de la importància de cuidar de la nostra biodiversitat, però no sé si en el cas dels insectes a vegades costa arribar a la ciutadania.
Sí, clar, els insectes són animals que generalment ens fan una mica de cosa, per dir-ho suaument, no? I sempre han tingut mala fama, no? Sí que és veritat que les papallones no passen tant el mateix, perquè en general les papallones ens queden més simpatia que d'altres grups d'insectes, però sí que potser no som prou conscients de la importància que tenen els insectes sent la base de la cadena tròfica de la natura. I si això l'afegim també a que quan parlem d'aquests prats florits estem parlant de prats que es deixen en dinàmica natural i la dinàmica natural vol dir que ara, en l'època en la que estem, per exemple, estan rostits, o sigui, ja estan secs. I nosaltres tenim al cap una sensació de que un parc cuidat o un jardí cuidat és aquest jardí que està verd i que té gespa, no? I això costa molt canviar aquesta percepció a la ciutadania de que aquests prats no estan abandonats i no estan cuidats i no deixen d'estar cuidats, sinó que és el contrari, no? S'està fent expressament per afavorir la biodiversitat, perquè això és el que afavoreix la biodiversitat. Aquest canvi també és un dels que més costa.
Doncs esperem també amb entrevistes com aquesta ajudar a la divulgació de tots aquests temes. Pau, moltíssimes gràcies per explicar-nos en detall com està afectant en aquest cas la sequera. Sempre parlem de les diverses afectacions en tots els àmbits que ha arribat, doncs en aquest cas també a les papallones. Que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.